Bona tarda, són les dues. Segurament no hi ha ningú que li agradi la burocràcia, fer tràmits, demanar documentació, omplir papers amb infinitat de dades que no saps si serviran o no. Més enllà de lo feixuc que pot arribar a ser, però el problema ve quan aquesta burocràcia fa que la precarietat i la pobresa tinguin una solució encara més llunyana. Avui a Ràdio Estel us estem donant dos titulars que demostren fins a quin punt hi ha un problema. El primer, Càritas de Barcelona ha hagut d'activar un nou servei d'acompanyament pels usuaris que tenen dificultats per demanar les ajudes socials que ofereix l'administració. I el segon, els treballadors socials a Catalunya alerten que dediquen més del 40% de la jornada laboral a fer tràmits burocràtics per demanar ajudes públiques pels més vulnerables.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
El govern crea un nou protocol que amplia els casos i els àmbits de violència masclista que hi havia previstos fins ara. Reconeix per primera vegada la violència institucional i les noves formes de violència com l'obstètrica, la digital o la vicària. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, tot després que els Mossos hagin comunicat que les denúncies per violència sexual han pujat un 25% a Catalunya des del 2019.
En l'última setmana s'han diagnosticat gairebé 10.000 casos de coronavirus a Catalunya. Són 1.200 més dels que es van detectar la setmana anterior.
L'inici de l'augment dels casos coincideix amb l'arribada del fred i amb la dada que dos de cada tres treballadors de residències de gent gran no s'han posat la quarta dosi de record.
De quina és la situació a les residències de Catalunya pel que fa a la Covid en parlarem en uns minuts amb la Cinta Pascual, que és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. I atenció a aquesta dada, en menys de 10 anys pot haver-hi una pandèmia d'infertilitat.
Un estudi internacional fet a 53 països conclou que la quantitat i la concentració d'espermatozous s'ha reduït a menys de la meitat en els últims 50 anys.
En parlarem també amb el Lluís Bassas, que és andròleg i director del Banc de Semen Públic de Catalunya. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció d'Argentina ha perdut el primer partit del Mundial contra l'Aràbia Saudita.
Som a l'inici de la selecció de Leo Messi, que s'ha deixat remuntar un 1-0 a favor. Els saudites han remuntat a la segona part en només 5 minuts. Ara, els argentins estan pràcticament obligats a guanyar els altres dos partits si volen ser els vuitens de final.
I en plana cultural, aquest vespre s'encendran els llums de Nadal del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona, al Magiró.
El director del projecte, Xavier Sánchez, ha explicat a Ràdio Estel que hi haurà aproximadament 2 milions de leds de baix consum en un recorregut de 5 quilòmetres que de mitjana es tarda una hora a fer-lo. Així doncs, des d'avui i fins al 15 de gener, el recinte es tornarà a il·luminar.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El vent ha estat el protagonista aquestes últimes hores, però aquesta tarda afluixarà una mica. Hem tingut ratxes aquestes últimes hores de més de 100 km per hora, però el vent al llarg de la tarda anirà afluixant, tot i que encara tindrà ratxes bastant fortes, sobretot a comarques de Tarragona, també a l'Alt Empordà i també alguns punts de les comarques del sud i interior de Barcelona. Aquesta tarda, nuvolositat variable i temperatures que a poc es van recuperant. Més núvols cap al terç nord, cap a l'àrea del Pirineu, i més clarianes cap al sud. Precisament al Pirineu encara podem tenir alguna feble nevada per damunt dels 1.200 metres a la Vall d'Aran, nord del Pallars i també del Principat d'Andorra. I a última hora del dia d'avui, aquesta cota de neu pujaria ben bé fins als 1.800 metres perquè les temperatures al final del dia començaran a pujar. I és que demà esperem una jornada molt més tranquil·la, ja pràcticament sense vent, encara en bufarà una mica cap a les comarques al sud, però demà pugen les temperatures i també tornarà a augmentar la nuvolositat. Fins i tot no descartaríem que demà pogués arribar a caure algun ruixat cap a les comarques del Pirineu, però això seria sobretot durant les primeres hores del matí i també de cara a la tarda.
El govern crea un nou protocol guia que amplia els casos i els àmbits de violència masclista que hi havia previstos fins ara. El nou document reconeix per primera vegada la violència institucional i les noves formes de violència com l'obstètrica, la digital o la vicària. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El protocol recull noves formes de violència i és pioner a nivell europeu perquè admet per primera vegada que les administracions provoquen violència institucional. El nou pla dona eines tant perquè l'administració contempli com a violència casos que fins ara no es reconeixien, com també ser una guia perquè les universitats i els partits polítics actualitzin els seus protocols d'actuació i fer-los més ambiciosos. La consellera de Feminismes, Tània Verge, explica que aquest nou mecanisme servirà perquè l'administració pugui donar una millor resposta a casos com el de l'Institut del Teatre o tenir més eines per abordar la violència sexual que té lloc dins de l'administració.
Aquest protocol marc per a una intervenció amb diligència deguda en situacions de violència masclista que hem aprovat avui obligarà tots els poders públics del país a complir amb uns estàndards exigents en totes les seves actuacions i a garantir que no es produeixi mai més violència institucional.
El govern també té previst augmentar el pressupost que es destina a l'abordatge de les violències masclistes dels 17 milions als 50 milions el 2025.
Gràcies, Judit. Aquests canvis arriben després que les denúncies per violència sexual han pujat un 25% a Catalunya des del 2019. Els Mossos d'Esquadra han detectat que 6 de cada 10 dels agressors són desconeguts o acaben de conèixer recentment a la víctima, Anna.
De gener a octubre d'aquest any, els Mossos d'Esquadra han instruït més de 3.200 denúncies per delictes sexuals, unes 800 més que el 2019. Més de la meitat s'han fet durant aquest estiu, que també han pujat en quasi un 30% respecte al juliol, agost i setembre de l'any anterior. La gran majoria han sigut abusos i agressions sexuals i gairebé la meitat han tingut lloc al domicili.
Tot i aquestes dades, els Mossos d'Esquadra afirmen que els corredors segurs en l'oci nocturn han funcionat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu de la policia catalana, Montserrat Escudé, ha explicat al matí a Ràdio Estel que les mesures que el Departament d'Interior i la policia catalana van presentar a principis d'estiu amb el Pla d'Acció contra les Violències Sexuals en l'Oci Nocturn han estat eficaces.
Entenem que sí, s'han localitzat, s'han focalitzat en aquells espais que anaven des d'aquella celebració, des d'aquell acte, des d'aquell macroconcert, fins a aquelles rutes de sortida, no?, que ofereixen els transports públics, en alguns casos, o d'altres espais, o d'altres mitjans, i hem de continuar treballant-hi, eh?
D'altra banda, la portaveu dels Mossos d'Esquadra ha negat que a Barcelona s'hagi instaurat la cultura de la navalla, com assegurava el tinent d'alcalde de Seguretat de la capital catalana, i ha assegurat que s'han donat indicacions que de cara al patrullatge els agents hagin d'estar amatents i puguin aplicar la llei orgànica 4-2015, que és la que permet fer intervencions i escorcolls a la recerca d'armes blanques.
Sobre el fenomen de les punxades, els Mossos d'Esquadra també han rebut 206 denúncies durant l'estiu, però les desvincula totes de cap delicte sexual.
Per tot això, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat un pla global de lluita contra les violències sexuals d'àmbit general, més enllà de l'oci nocturn, a principis de l'any vinent.
I un apunt més, 39 locals d'oci nocturn de Barcelona hauran d'avisar l'Ajuntament cada vegada que detectin una violència sexual.
Locals com Razzmatazz, la Sala Apolo o festivals de música com el Primavera Sound han arribat a l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona que a partir d'ara hauran de reportar en un màxim de 36 hores els casos de violència sexual que es donin al seu espai. És la principal novetat del nou protocol entre l'oci nocturn i el consistori d'Ada Colau per actuar contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat.
Gràcies, Sílvia. Tot quan la Fiscalia General de l'Estat ha rebutjat que rebaixin les condemnes als violadors ja condemnats amb penes que entrin dins de la forquilla prevista per la nova llei del només sí és sí. Després de la polèmica que s'ha creat amb la revisió a la baixa d'algunes condemnes d'agressions sexuals, ara el Ministeri Públic ha emès un decret per unificar els criteris d'actuació.
El text diu que no es revisaran de manera automàtica les sentències de les condemnes fermes i només es podran retallar si sobrepassen la forquilla que s'estableix amb el text de la nova llei. Així, l'ordre de la Fiscalia General redueix els supòsits en què els fiscals podran avalar una rebaixa de la pena imposada als violadors. És una ordre, però, que no té cap afectació en els jutges, que no unificaran criteris fins que el Tribunal Suprem es comenci a pronunciar per dictar doctrina.
Precisament fa...
Hay quien está aprovechando esta...
Precisament fa molts pocs minuts la portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha atacat els que critiquen la rebaixa de penes de la llei del només sí és sí i els ha acusat d'aprofitar la polèmica.
Hay quien está aprovechando esta ocasión para ponerse del lado de aquellos que cuestionan que existe violencia sobre las mujeres. Que existe violencia sobre las mujeres, una violencia a la que hemos tratado de dar respuesta con todos los instrumentos que existen en la ley. Un hecho incontestable y es que esta violencia existe, que esta violencia mata, que había que regular para que las mujeres nunca más, las jóvenes nunca más, tuvieran que justificarse ante agresiones sexuales.
D'aquesta manera, Rodríguez ha defensat un cop més la reforma de la llei aprovada pel govern espanyol.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I continuem parlant del govern espanyol perquè l'executiu treu pit de l'acord que ha aconseguit amb la banca per limitar l'increment de les hipoteques i ampliar els terminis per pagar-les, que inclou la creació d'una autoritat pública per defensar els clients de bancs i caixes. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha explicat la vicepresidenta Nàdia Calviño, que ha assegurat que CaixaBank ja hi ha donat el seu vistiplau i s'hi sumarà. És la resposta que ha donat la titular d'Economia sobre les reserves que han expressat algunes entitats bancàries davant l'anunci de l'acord que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres. Calviño ha explicat que, a més de les ajudes per pagar les hipoteques davant l'increment de l'Euribor, es crearà aquesta autoritat de defensa dels clients, un servei que pagaran els mateixos bancs i que unificarà l'atenció als clients que fins ara feien el Banc d'Espanya i la Comissió del Mercat i la Competència per separat, i que, segons Calviño, tindrà aquesta funció:
agilizar la resolución de los conflictos y también la protección de los ciudadanos. Y para ello, el procedimiento de presentación de reclamaciones será gratuito, con atención personalizada. Hay un plazo máximo general de 90 días para la resolución de la reclamación. Las resoluciones de la autoridad serán vinculantes para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Y además se incorpora la potestad sancionadora de la autoridad en caso de incumplimiento de sus resoluciones vinculantes.
A més, la vicepresidenta Calviño ha detallat que hi haurà tres vies perquè les famílies que tenen hipoteques a tipus variables puguin beneficiar d'aquesta mesura i que s'hi podran acollir les persones que tinguin rendes de fins a 29.400 euros i hagin firmat una hipoteca abans de finals d'any. A ells se'ls congelarà la quota i s'allargarà 7 anys el termini d'amortització del crèdit.
Encara sobre habitatge, el govern espanyol també ha pactat, en aquest cas amb Bildu, allargar el límit als lloguers i l'augment de les pensions durant tot el 2023.
L'esquerra basca ha aconseguit que el govern de Pedro Sánchez allargui durant tot l'any que ve aquestes mesures que va aprovar per intentar frenar l'impacte de la inflació. En un principi, aquestes mesures s'acabaven a finals de desembre d'aquest any. És una de les peticions de Bildu per donar suport als pressupostos del PSOE i Unides Podemos. Qui també ha anunciat que donarà llum verd als comptes és el PDeCAT, que ho farà després d'acordar que els viatges amb autobús per l'Estat també siguin gratuïts, igual que els abonaments de Rodalies i Renfe.
I, de fet, fa poca estona Esquerra també ha anunciat un acord amb PSOE i Unides Podem, tot i que encara no garanteix el sí als comptes de Sánchez.
Sí, el pacte estableix que l'Estat transferirà a la Generalitat 900 milions d'euros perquè realitzi obres en infraestructures ferroviàries i carreteres, però, com deies, els republicans especifiquen que encara no està garantit el seu suport definitiu als pressupostos.
Gràcies, Pau. I encara dos apunts més de política catalana. La presidenta del Parlament Europeu, la conservadora Roberta Metsola, preveu retirar l'acta d'eurodiputat Carles Puigdemont. Si encara no ho ha fet, és perquè està esperant un informe dels lletrats del Parlament Europeu per tenir-ne totes les garanties.
Ella mateixa li hauria comunicat al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el dinar que van mantenir divendres a Barcelona, segons informa el diari El Mundo. Per retirar-li l'escó, Metsola s'agafa al fet que Puigdemont no va prometre la Constitució davant de la Junta Electoral Central quan va ser escollit europarlamentari.
Mentrestant, a Catalunya, la mesa del Parlament ha rebutjat suspendre el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, i Lluís Salvador com a diputats després que el TSJ hagi decidit obrir judici oral per l'organització de l'1 d'octubre.
Vox va registrar un escrit a la mesa per demanar que se'ls apliqués l'article del reglament que estipula la suspensió dels diputats a qui s'obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Segons fonts de la mesa, els membres d'Esquerra, de Junts i de la CUP, presents a l'òrgan, s'han oposat a suspendre'ls, mentre que el PSC abstingut. Jové i Salvador estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i per revelació de secrets.
I tornem a parlar de Covid perquè en l'última setmana s'han diagnosticat gairebé 10.000 casos de coronavirus a Catalunya. Són 1.200 més dels que es van detectar la setmana anterior.
Salut ha declarat 38 ingressats més per Covid i entre el 14 i el 20 de novembre hi havia 675 persones ingressades als hospitals catalans. D'altra banda, hi ha 24 persones de les unitats de cures intensives. Són 3 crítics més que les dades que es van publicar la setmana passada. El departament també ha declarat 11 defuncions en aquest últim balanç, dels quals 9 tenen més de 80 anys.
En aquest sentit, les residències de gent gran alerten que 2 de cada 3 treballadors no s'han posat encara la quarta dosi contra la Covid.
Només un 32% dels treballadors de les residències de gent gran s'han posat la quarta dosi de la vacuna contra el Covid. Són unes xifres que queden molt lluny de la pauta completa que porten el 95% dels treballadors, o la primera dosi de record que l'han rebut el 75% dels treballadors. Són dades del Departament de Salut que van ser recu.
Cinta Bascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la situació actual pel que fa a la Covid a les residències catalanes? Com estem?
Bueno, jo diria que en quant a la Covid a les residències estem molt bé, és a dir, no té res a veure en passades etapes, però tampoc sempre hi ha algun cas, alguna residència, un o dos casos. Jo màxim que hem viscut en aquesta última etapa són viure una vintena de casos, no? Però la diferència més gran és que pues, molts, sí que és cert que alguns ingressos hospitalaris hi han, però quan el número és molt alt, llavors hi ha gent pues, que, òbviament, la malaltia pues, té els seus problemes com té una grip i es tenen que traslladar als serveis d'urgències. Però això passa molt poc i per això és tan important que estiguem tots vacunats per evitar el màxim risc possible d'aquestes persones grans, que elles sí que els afecta. Igual que li ha faltat, hi ha gent que diu igual que una grip, sí, però és que una grip sempre ha matat a gent al nostre sector, i això ho hem sapigut. És a dir, uns percentatges més alts de defuncions als nostres sectors és per això, és per grips, és simplement per malalties que un pot passar d'una forma, diguem, més o menys like, i altres, pues, els hi pot costar la vida.
Tu parlaves ara d'aquesta importància de vacunar-se. Us preocupa la dada que explicàvem ara fa un moment, de que dos de cada tres treballadors no s'han punxat aquesta quarta dosi de record?
Mira, jo me preocupen, ara mateix m'he posat amb un equip, que érem unes 60 persones, i els hi preguntava, nosaltres encara treballem en mascareta, no? Treballar en mascareta quan estàs amb persones amb demència no és molt agradable, perquè no et veuen la cara, no et veuen la boca, l'expressió, no ho senten bé, perquè a més són persones que l'oïda la tenen molt fluixeta, i per tant nosaltres també pues, aixequem pes. Treballar en mascareta no és el més agradable. Si jo els ho deia, és que necessitem fer passos ferms. Si no tenim una immunitat als centres molt alta, no els podrem fer, inclús per al bon funcionament, no? de relació amb les persones, ens hem de fer passos, ens hem de treure mascareta, i per això necessitem immunitat. I en aquests moments ens preocupa, clar, ens preocupa que només un 30% s'hagin posat.
Sí, un 32%.
Un 32% no, només portin la quarta dosi. Què diu la gent? La gent diu, home, bueno, pues els avis sí que s'han posat en un 90%, sí que és cert que ja no afecta tant, ja no se sap si la quarta dosi funciona o no funciona. Jo he passat el Covid fa 3 mesos. És a dir, hi ha moltes excuses per realment no posar-te la vacuna. Jo crec que, com una crítica a nosaltres i al sector salut, crec que quan es van a vacunar a les persones usuàries s'hagués hagut de vacunar en aquell mateix moment els treballadors i treballadores, perquè és fer-ho fàcil. Al moment que no ho fas fàcil, quan això s'ha fet, que en algun centre s'ha fet, ha funcionat i hem arribat a percentatges del 60-70. Quan això no s'ha fet, hem caigut al 30. Per tant, crec que s'ha de facilitar molt a la gent, perquè pues, bueno, s'ha perdut la il·lusió per aquell 95% de la vacuna de la primera dosi. No? Crec que s'ha de fer una campanya molt més en positiu i, sobretot, explicant els beneficis que té igualment la quarta. No? L'important que va ser la primera, però lo també important que és la quarta.
Abans també comentàvem que aquest començament d'increment de casos de Covid està coincidint amb aquesta arribada del fred. Les residències catalanes estan preparades per si no, aquesta arribada del fred provoca un augment de casos?
Bueno, jo crec que les residències catalanes estem cansades, no t'haig d'enganyar, és a dir, estem molt cansades, són 2 anys, o pràcticament ja 2,5, 3, i estem cansades, però òbviament estem preparades, perquè en aquests moments a tots els centres hi ha per suposat, material de protecció, sabem perfectament què fer, hi ha més coordinació, tot i que no la que nosaltres voldríem, però hi ha més coordinació en els caps d'atenció primària, i per la cosa jo diria que, clar, que estem més preparats. Hem après tots, però no tant nosaltres, no és el que ens corresponia, que evidentment som serveis d'atenció a les persones, però bueno, hem après a controlar el Covid, hem après a treballar, i evidentment ja no cal pues, limitar l'espai de les persones a les habitacions. Bueno, hi ha certs protocols que diguem que ja els tenim molt, molt per mà.
Ara deies, les residències estem cansades. Fa 2 anys que sempre que parlem de residències és per parlar de Covid, gairebé. Això està fent que altres problemes greus s'estiguin quedant no, en un racó, diguem? O sigui, la Covid està tapant altres problemes no, que hauríem d'estar atents?
Diria que ara nosaltres estem en la fase, moltes de les organitzacions, fem auditories, estem... El que sí que notem és que costa més trobar personal que abans. Val? Per tant, la Covid sí que ha fet això, és a dir, hi ha hagut gent que no es dedica al sector, que possiblement hi ha més por, eh? I això, més por, menys ganes, més intensitat. Pensa que la nostra feina és realment molt intensa de treball, no? I això sí que ho estem notant. Jo crec que amagar no s'amaga res, però, per exemple, nosaltres ara que hem començat a fer auditories, pues, veus que els procediments que abans de la Covid els tenien molt, però molt, com te ho diria, per mà, ja no era un procediment, s'havia convertit en temes rutinàries de la nostra dia a dia, pues ara costa, has de recordar-ho, has d'estar més damunt, costa, eh? I pues, ens hem acostumat a treballar en petites unitats de convivència i això ens costa, i això ens agrada perquè hi ha una feina molt més especialitzada. Quin problema hi ha? Pues que ens han tret els fons Covid i no podem mantenir el 15% d'aquests augments d'atenció directa per poder treballar en aquestes unitats petites. I això, pues, jo segueixo dient que això és molt injust, que Salut encara ho té, que jo felicito a Salut que ho tingui, però crec que no pot ser que nosaltres ja no tinguem res quan avui estem fent una entrevista per a parlar de la Covid i perquè tots sabem que la Covid no ha marxat. La podem ignorar, però no ha marxat.
Doncs amb Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Moltes gràcies per passar per l'Estel migdia. En seguirem parlant de ben segur. I que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès. Que vagi bé. Adéu.
I encara en l'àmbit de la salut, en l'última setmana les infeccions per bronquiolitis en els nens menors de 4 anys han continuat pujant i ja s'ha superat el pic del 2019.
En la temporada d'hivern de fa 3 anys, la taxa d'infeccions en el conjunt de la població en aquests moments de l'any era de 6. La temporada 2020-2021, molt marcada per la Covid i les restriccions per evitar contagis, aquesta taxa es va enfonsar amb 2 afectats. I la temporada 2021-2022, les infeccions per bronquiolitis a les portes de l'hivern van tornar a incrementar amb una taxa de 12. Davant l'augment d'infeccions, la Societat Catalana de Pediatria recomana per prevenir contagis evitar el contacte amb secrecions respiratòries, rentar-se les mans sovint i evitar el fum del tabac a domicili.
I us ho dèiem en portada, Càritas de Barcelona ha hagut d'activar un servei d'acompanyament pels usuaris que tenen dificultats per demanar les ajudes socials que ofereix l'administració.
Des de l'entitat denuncien les traves burocràtiques que pateixen els usuaris per demanar una ajuda com l'ingrés mínim vital o la renda garantida. La responsable d'anàlisi social de Càritas de Barcelona, Míriam Feu, ha detallat que aquestes provoquen una revictimització de la persona vulnerable. Són declaracions a Ràdio Estel.
Revictimitza i estigmatitza, no? I les persones estan cansades d'anar explicant cada vegada totes les seves penúries i les seves dificultats davant de qualsevol persona de l'administració, no? Perquè han d'explicar la seva història 5 i 6 vegades la mateixa història, no? Una història que és de dolor i de necessitat, no? No oblidem que no és una història agradable de poder-la explicar.
La responsable d'anàlisi social de Càritas a Barcelona també ha denunciat que l'administració està fallant quan no posa els recursos necessaris perquè les persones vulnerables puguin accedir a les ajudes.
I els treballadors socials a Catalunya alerten que dediquen més del 40% de la jornada laboral a fer tràmits burocràtics per demanar ajudes públiques pels més vulnerables.
Així ho ha afirmat també a Ràdio Estel la degana del Col·legi de Treballadors Socials, Conxita Penya, que també ha denunciat les traves burocràtiques que posa l'administració per accedir a les ajudes i la desorientació que provoquen molts usuaris.
Ens trobem, a més, que hem d'interconnectar diverses administracions que no es parlen entre elles, és a dir, no interoperen els sistemes informàtics, amb la qual cosa fem que la gent baixi amb un periplo d'una administració a una altra, que això vol dir cues i cues i cues, amb una desorientació tremenda.
D'altra banda, també ha explicat que el sector pateix un esgotament perquè són ells qui donen la cara i qui sempre han d'anar per davant de l'administració per detectar allò que no funciona i que impedeix que les persones pobres puguin tenir l'ajuda.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Les restriccions per sequera a les conques del Ter Llobregat i la Muga entraran en vigor a finals de setmana, quan es publiqui la resolució corresponent al DOC, al Diari Oficial de la Generalitat.
Tot plegat, quan en menys de mig any hem passat de tenir les reserves al 51% a només el 34% aquest 20 de novembre. Ara fa un any estaven al 66%. Fins i tot un dels pantans més coneguts, el de Sau, ha deixat a la vista tota l'antiga església i es pot caminar per tot l'antic poble, ja que es troba al 18% de les seves capacitats.
Anem a conèixer quines són les mesures que s'aplicaran a aquests 550 municipis afectats. Comencem per el que passarà a casa, que es limitarà el consum d'aigua de boca.
A un màxim de 250 litres per persona i dia.
Es limita també el rec de jardí tant als públics com als particulars.
Es podrà fer en les hores de menys sol, de les 8 del vespre a les 8 del matí. Tampoc es podrà regar els dies de pluja. Pel que fa als jardins particulars, només es podrà regar dos dies a la setmana i, si el consistori no ho canvia, les llars amb número parell podran regar dimecres i dissabte i els de número imparell el dijous i diumenge.
Els particulars no podran utilitzar mangueres d'aigua per netejar els carrers o les façanes de casa seva.
Sí que es podran utilitzar fragones o esponges. Tot i així, els ajuntaments hauran d'establir un pla per utilitzar el mínim d'aigua potable possible. De fet, els serveis de neteja han substituït l'aigua potable per la no regenerada. A banda, no es podran omplir piscines particulars.
Es limita també la neteja de cotxes.
Els particulars només podran netejar vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb una esponja i la neteja íntegra quedarà limitada als negocis que tinguin un sistema de recirculació.
S'apliquen limitacions als sectors agrícoles, ramaders i industrials.
El rec agrícola es redueix en un 25% perquè, segons la UNESCO, l'agricultura consumeix el 70% de les reserves d'aigua, l'ús ramader es redueix el 10% i la indústria el 5%.
I avui dia de força vent a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, l'afectació del vent és general i Protecció Civil ha activat el pla VentCat en fase d'alerta per intenses ventades, sobretot al litoral i prelitoral central i sud, amb ratxes especialment fortes a l'Alt Empordà i la meitat sud del país.
Els bombers de la Generalitat han atès prop d'una vuitantena d'avisos pel temporal de vent que afecta bona part de Catalunya. El cos ha comptabilitzat un total de 79 trucades des de les 8 del vespre d'ahir fins avui a les 11 del matí. La majoria d'incidències han estat per retirar branques o arbres caiguts, elements inestables de façanes i també per revisar pals i cablejat elèctric.
Els bombers han actuat sobretot a la regió d'emergències de Tarragona, on s'han fet 28 actuacions, i a la Metropolitana Sud, on se n'han fet unes 18.
De fet, cap a les 8 del matí, un camió ha bolcat a la P7 a causa del vent, que ha obligat a tallar un carril de l'autopista a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. Això ha provocat cues de fins a 3 quilòmetres. Trànsit ha demanat molta precaució al volant, que els conductors moderin la velocitat, agafin fort el volant o el manillar i que es vigili la distància lateral en avançaments. D'altra banda, a moltes zones del país, les ratxes de vent han superat els 72 quilòmetres per hora i a alta muntanya els 100 quilòmetres. A més, fins a les 10 del matí, el 112 ha rebut més d'un centenar de trucades.
I aquest matí, tant l'Ajuntament de Barcelona com el de Tarragona han activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per les ventades en fase d'alerta.
Sí, això implica el tancament de tots els parcs i jardins de la ciutat. D'altra banda, s'ha recomanat a la població seguir els consells de Protecció Civil, com ara no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes o terrasses, així com anar en compte amb els objectes susceptibles de caure a la via pública.
Més de la meitat dels catalanoparlants no considera una amenaça pel català canviar al castellà quan algú se'ls dirigeix en aquesta llengua.
És un dels resultats de l'11a edició de l'informe CAT publicada per Plataforma per la Llengua. Des de l'entitat consideren que és imprescindible que els parlants entenguin la importància de fer servir el català no tan sols en les interaccions socials, sinó també en la relació amb les empreses. Altres dades obtingudes són que 8 de cada 10 residents a Catalunya estan d'acord amb el model d'escola catalana on el català és la llengua vehicular, o que un de cada 4 llibres de les biblioteques públiques de Catalunya són en llengua catalana.
ho avançàvem en titulars, d'aquí a menys de 10 anys pot haver-hi una pandèmia d'infertilitat. Això és el que ha conclòs un treball internacional que ha analitzat dades sobre l'esperma en 53 països. L'estudi alerta que la quantitat i la concentració d'espermatozous s'ha reduït en menys de la meitat en els últims 50 anys.
Perquè ens en fem a la idea, des del 2018 la quantitat d'espermatozous ha passat de 335 milions per ejaculació a poc més de 120 milions. El descens també es nota en la concentració. Ara, en cada mil·lilitre de semen hi ha 49 milions d'espermatozous, mentre que l'any 1973 n'hi havia més de 100 milions. Entre els motius d'aquest descens generalitzat hi ha factors com la contaminació o els hàbits de vida.
Doctor Lluís Bassas, andròleg i endocrinòleg i director del Banc de Ciment de la Fundació Puigverd, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Catalunya també hem notat aquesta baixada tan forta en la quantitat i en la qualitat dels espermatozous.
A Catalunya hi ha alguns estudis que, bueno, potser metodològicament no són massa valuosos, però que indicarien que hi ha una quantitat reduïda en comparació amb altres zones d'Espanya, concretament. I en comparació amb altres estudis que s'han fet en ciutats diverses d'Europa. Però un estudi sistemàtic analitzant el factor temps, o sigui, l'evolució, no s'ha fet, excepte en un estudi que es va fer en pacients infèrtils, que potser no són la població ideal, perquè l'ideal seria que fossin població no seleccionada general.
Més enllà de si hem anat a millor o a pitjor, quins són els factors que poden fer, no?, que els homes siguin menys fèrtils?
Bueno, hi ha tota una sèrie de teories i algunes dades que suporten aquestes teories, encara que no està demostrat. Passa una cosa, que en els estudis epidemiològics, quan estem parlant, per exemple, de contaminació amb xenoestrògens, productes derivats del petroli que estan en envasos i que podrien tenir un efecte estrogènic i, per tant, negatiu per la fertilitat, fer estudis experimentals no és possible i és molt difícil, doncs, canviar una persona que visqui en un lloc, doncs, a les zones rurals, a les ciutats, on hi ha més contaminants i més productes industrials, no? Però sí que és cert que hi ha algunes teories, la teoria de la disgenèsia testicular, que, diríem, recolzaria el fet de que alguns contaminants ambientals amb efecte estrogènic, això és femení, o sigui, antimasculí, podrien estar en el medi ambient i explicar aquest descens junt amb l'augment de patologies relacionades amb el desenvolupament dels testicles i els genitals. O sigui que no és el descens del semen no seria l'única cosa que podria estar afectada.
Més enllà d'aquests factors ambientals, què és el que pot fer un home per intentar evitar, no?, aquesta baixada de qualitat i de quantitat d'espermatozous?
Bueno, hi ha algunes coses que es poden fer i altres que no. Per exemple, es pot combatre l'obesitat, que és un factor negatiu per la qualitat seminal, produeix efectes adversos coneguts, alteracions endocrinològiques, etc. No es pot afectar, no es pot modificar, per exemple, l'edat, que és un aspecte que clarament està relacionat amb l'empitjorament de la qualitat seminal i que, doncs, si les parelles, tant els homes com les dones, accedeixen a la paternitat, doncs, més tard, doncs, això és més difícil de controlar, no? Però hi ha coses que es poden fer, hi ha factors de risc coneguts que coneixem tots i que existeixen des de fa temps, malalties, doncs, infeccions, etc. Però hi ha també altres coses com hàbits de vida, l'alimentació, sembla que alguns aspectes de l'alimentació poden influir, les drogues, està clar que els opiacis, per exemple, i això inclou alguns analgèsics amb efecte opiaci, i per suposat les drogues dures, la marihuana, l'alcohol és un clarament un és un verí pel testicle, el tabac, I per tant hi ha diversos aspectes que alguns modificables, altres no, que influeixen en l'empitjorament de la qualitat seminal, probablement. I que en conjunt, junt amb la susceptibilitat genètica i aquests aspectes, diríem, ambientals o aquests factors potencials mediambientals, doncs poden explicar aquesta tendència. Tot i que no és uniforme per tot arreu, hi ha països que se'n salven més, hi ha continents que, on doncs, això és menys marcat. De fet, aquest estudi al que fa referència inclou per primera vegada països de Sud-amèrica i d'Àfrica, i allà es determina que si seleccionem en els homes fèrtils no hi ha un descens de la qualitat seminal en aquest grup. En aquests països de menys desenvolupats i per tant menys industrialitzats.
En aquest sentit, molts cops quan pensem en tècniques de reproducció assistida, no, quan hi ha problemes de fertilitat, sempre ens ve al cap, no, la clínica privada, però tu ets el director del Banc de Semen Públic de Catalunya. Un procés, tots aquests processos es poden fer a través de la sanitat pública?
Sí, fa bastants anys que això forma part de l'oferta pública, les tècniques de reproducció assistida, inclús les més modernes i avançades, que inclouen doncs, diagnòstic genètic dels embrions, etc., inseminacions en parelles infèrtils, per suposat, quan no hi ha altre tractament es poden fer, però també, i això està cobert per la sanitat pública, el tractament o les inseminacions amb dones soles, solteres, amb parelles lesbianes, tot això està avui dia entra dintre de la prestació pública per la Seguretat Social.
Entenc que si entra per la Seguretat Social és un procés totalment gratuït, el que no sé és com són les llistes d'espera per poder accedir a aquest tipus de tractaments.
Bé, això és una altra història. Vull dir, algunes de les tècniques més senzilles, per exemple, les inseminacions, tenen poca llista d'espera relativament, només condicionada per la disponibilitat de donants, de gàmetes, ja siguin òvuls o de semen. La fecundació in vitro és una altra cosa perquè té un nombre determinat de casos que estan finançats a l'any i aquest nombre, si mirem per, diríem, per número d'habitants, és inferior a Catalunya comparat amb altres comunitats autònomes, de manera que hi ha llistes d'espera llargues perquè, diríem, que no tota la demanda es pot assumir amb el finançament que tenim.
Tu ara, no, expliques que hi ha aquestes llistes d'espera llargues, tenint en compte no, aquests estudis que estàvem comentant ara de que cada cop sembla que serà més difícil la fertilitat, cada cop tenim també fills més tard, per tant, més difícil. Com veus tu aquest futur? Perquè estem preparats per poder fer front a aquesta situació?
Bé, hi ha una cosa que potser sí que s'hauria de dir. O sigui, el fet que la concentració d'espermatozoides hagi baixat i el nombre total per ejaculat també hagi baixat d'una forma molt evident en els últims 80 anys, no significa necessàriament que els homes siguin infèrtils. És possible que hi hagi una petita proporció que sí entrin en el grup de la infertilitat, però hem de tenir en compte que si estem parlant d'una mitjana de 50 milions d'espermatozoides per mil·lilitre, o 40, o 40 i pico, en fi, el que sigui, el mínim per sobre del qual es considera una persona ja pot ser fèrtil normal, està per sobre de 15 milions o 20 milions. Per tant, seguim estant en conjunt per sobre dels valors crítics que afectarien a la fertilitat. Per tant, una cosa és la concentració i l'altra la fertilitat. Molts animals, incloent l'home, però també altres, doncs, que es fan servir doncs, en granges i els animals domèstics, tenen una fertilitat redundant. Això vol dir que tenen molts més espermatozoides dels que necessiten per fecundar les femelles. Això es veu doncs, des de en peixos també, en tota mena. Per tant, no hem de pensar obligatòriament que ens quedarem estèrils com a espècie.
Doncs, doctor Lluís Bassas, andròleg i endocrinòleg i director del Banc de Semen de la Fundació Puigverd, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vostès, gràcies.
Va, i obrim a plana esportiva, aquests dies sempre començant pel Mundial, perquè hi ha hagut la primera sorpresa, de fet, al Mundial de Qatar, després que la selecció de l'Aràbia Saudita hagi guanyat a l'Argentina de Leo Messi per 1-2, Xavi.
Sí, amb el partit dels argentins que només han estat fins a la primera part, quan han marxat al vestidor guanyant 1-0 gràcies a un gol de penal del mateix Leo Messi. Tot i això, el resultat hagués pogut ser més ampli si el VAR no hagués anul·lat per fora de joc 3 gols més de l'albiceleste, un altre de Messi i 2 més de Lautaro. A la represa del partit, els saudites s'han posat les piles i han aconseguit remuntar el duel en només 5 minuts, amb 2 gols al 48 i al 53. La remuntada, per tant, confirma la primera sorpresa d'aquest Mundial, perquè ara l'Argentina estaria pràcticament obligada a guanyar els altres dos partits contra Mèxic i Polònia si vol passar als vuitens de final. De fet, les altres dues seleccions d'aquest grup, Mèxic i Polònia, juguen també avui. Serà a les 5 de la tarda. I des de les dues de migdia que hi ha en joc el duel entre Dinamarca i Tunísia, amb el jugador blaugrana Andreas Christensen com a titular dels danesos. A hores d'ara el partit està al minut 38 de la primera part, 0-0 al marcador. A més, aquest dimarts també debuta la vigent campiona del món, França, que comença la defensa del títol davant Austràlia a les 8 del vespre, amb els blaugranes Jules Koundé i Dembélé a les seves files. Serà el partit que tancarà la jornada d'avui.
Mentrestant, Espanya es prepara pel debut de demà contra Costa Rica. Els jugadors no s'entrenaran fins aquesta tarda a les 4, però aquest migdia parla l'entrenador Luis Enrique per explicar com veu l'equip a les portes de l'escena mundialista.
El seleccionador espanyol ha dit que els entrenaments van sobre rodes, que la plantilla està donant el seu màxim nivell i que fins demà tindrà dubtes de quin 11 titular fa jugar, tot i que ja ha avançat que ahir teníem dubtes que estaran tots els disponibles, també Hugo Guillamón. Per primera vegada, Luis Enrique ha parlat de la substitució de José Luis Gallá, que ha marxat, recordem, lesionat. El tècnic asturià diu que era imprescindible portar un altre jugador i per això no es van poder esperar que el defensa del València es recuperés.
És l'única posició en la que no hi ha nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición, ha tenido muy mala suerte José Gallá, es la única posición en la que no puede esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí.
Aquest migdia també ha parlat el capità de la selecció espanyola, Sergio Busquets. El blaugrana ha dit que la selecció va per bon camí i que són un equip fora amb opcions de guanyar el Mundial. De fet, si Busquets guanyés el Mundial, seria l'únic jugador espanyol en guanyar-ne dos. D'altra banda, encara a Qatar, aquest matí han saltat les alarmes a les files de la selecció d'Alemanya, rival d'Espanya. En aquesta fase de grups, l'extrem del Bayern de Múnich, Leroy Sané, no ha participat en l'entrenament i la Federació Alemana ha anunciat que, com a mínim, no jugarà el partit de demà contra el Japó.
Fins aquí la informació del Mundial de Futbol, però continuem ara amb la resta de l'actualitat esportiva. I comencem parlant del Barça, perquè el primer equip femení s'ha entrenat aquest matí al Camp Nou per preparar el proper partit de Champions contra el Bayern de Múnich.
Les blaugranes, que són líders indiscutibles a la Lliga, tenen aquesta setmana partit de Champions, on també dominen el seu grup. Demà passat s'enfronten al Bayern de Múnich en un partit que jugarà al Camp Nou, un equip alemany que està empatat a punts amb les blaugranes, i una nova victòria del Barça, per tant, serviria per assolir el liderat en solitari. Aquest matí, després de l'entrenament, les jugadores blaugranes han parlat sobre com veuen el partit i el fet de jugar al Camp Nou. Una d'elles ha estat Clàudia Pina.
Aquí se han vivido noches increíbles y cuando el Camp Nou aprieta y el Camp Nou está con el equipo, creo que obviamente puede ayudarnos y beneficiarnos y ponerle un poco más de condicionante al Bayern.
L'equip femení tornarà a entrenar-se demà a la tarda, en la que serà l'última sessió abans del duel, que serà dijous a 6:45 de la tarda.
Encara en futbol femení, avui l'Espanyol juga la tercera ronda prèvia de la Copa de la Reina.
És l'únic equip català que queda viu en aquesta competició, l'Espanyol, que milita a la segona divisió femenina. Aquesta tarda a les 5 reben al seu estadi el Villarreal, de primera divisió. L'objectiu de les blanquiblaves és assolir els vuitens de final de la competició, com ja va passar la temporada passada. L'Espanyol femení, però, no ha arrencat gens bé a la Lliga. Es troben molt lluny del lideratge que dona opció a l'ascens directe a primera i volen trobar en la Copa de la Reina la vàlvula d'escapament que necessiten per assolir bones sensacions. El partit entre l'Espanyol i el Villarreal es podrà seguir a partir de les 5 de la tarda per Teledeporte.
I en bàsquet, el Barça s'enfronta aquest vespre al Partizan de Belgrat en una nova jornada de l'Eurolliga.
Serà a 9:45 del vespre quan els blaugranes busquin recuperar sensacions després de la derrota patida a la Lliga contra el Joventut de Badalona aquest diumenge. El Barça necessita un triomf si vol escalar posicions a la competició, ja que actualment són cinquens. Sobre el rival d'avui, el tècnic Sarunas Jessica Vicius diu que s'ha d'anar molt en compte per la bona ratxa positiva que acumulen.
Ha ganado 9 de últimos 10 partidos, 4 de 5 Euroliga, ha perdido uno en campo de Olympiacos, pero hoy tenían muchas bajas. Está en un momento de forma muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que tiene muy definidas las roles quién tiene que tirar, quién tiene que presionar balón, quién va a rebote, y todo el mundo lo tiene bastante claro esto y está jugando muy bien.
El Barça ha fet l'últim entrenament aquest migdia al Palau, mantenint les baixes per lesió de Nicola Mirotic i Sergi Martínez. El duel contra el Partizan es podrà seguir en directe per DAZN també. L'Eurolliga aquest vespre a 2:15 es juga el Real Madrid-València a la Fonteta.
I avui també hi ha partit europeu del Baxi Manresa, que juga contra el Benfica a la Champions.
Serà un duel on els manresans buscaran consolidar el liderat del grup F de la tercera competició europea, que per ara encapçalen amb un ple de 3 victòries. En cas de guanyar avui, el Manresa farà un pas de gegant per estar a la propera fase de la competició. De fet, si guanya i el Llemotja supera el Riga, tindria assegurat l'accés a la següent ronda. N'ha parlat el jugador manresà, Branco Badiou.
Cada partido es diferente, pero es un partido muy importante y vamos como siempre. A mejor, como estamos mejorando muy bien entrenando, vamos a salir a darlo todos para ganarlo y asegurarnos de clasificarnos.
En aquest cas, el partit es podrà seguir per Esport 3. Demà serà el torn del Joventut de Badalona, que s'enfrontarà a l'Ulm Alemanya en partit d'Eurocup.
I acabem amb tennis, perquè ja està tot preparat al Palau d'Esports de Màlaga per acollir les finals de la Copa Davis.
A les 4 de la tarda comença la fase decisiva de la Davis, que acabarà diumenge coronant el nou campió del món. Els quarts de final comencen d'aquí poc més d'una hora, a les 4 de la tarda, amb el partit entre Austràlia i els Països Baixos. Espanya no debutarà fins demà contra Croàcia i ho farà sense els seus dos líders, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal. Així doncs, Espanya buscarà ser competitiva amb dos tenistes contrastats i ja experts en aquesta Copa Davis, com Pablo Carreño i Roberto Bautista, els quals acompanyaran Marcel Granollers, Pablo Martínez, Pedro Martínez i Albert Ramos.
Gràcies, Xavi. I de seguida comencem amb la cultura, però abans un apunt de mobilitat, i és que un accident greu a la Ronda de Dalt de Barcelona ha obligat a tallar 3 sortides. Són les sortides número 2, 3 i 4 en sentit Llobregat, on només hi ha un carril obert i s'acumulen ja 5 quilòmetres de cua, Olma.
Sí, el xoc entre una moto i un camió s'ha produït cap a les 2 del migdia i està provocant llargues cues a la Ronda de Dalt entre Horta i Vall d'Hebron en sentit Llobregat. També hi ha 6 quilòmetres de cua en direcció Besòs per l'efecte Badoc. La Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha hagut de tallar les sortides 2, 3 i 4 de la Ronda.
I ara sí, anem cap a la cultura, perquè aquest vespre s'encendran els llums de Nadal del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. I com no podria ser de cap altra manera, si parlem de Nadal a l'Estel Migdia, ho hem de fer així. Molt bé, no? Dimarts i ja l'hem posat, eh? Molt contenta.
És contenta,
home,
no?
Encara tinc 3 oportunitats més aquesta setmana per posar-la.
Et dic una cosa, crec que hauríem de començar a buscar, ho hem comentat abans, eh? Versions a Maria Carey, perquè
ja he dit que no passarà. No
cobrarà per drets d'autor.
En tot cas, anem a parlar notícia de veritat, i és que des d'avui fins al 15 de gener, un dels recintes modernistes més espectaculars de la ciutat es tornarà a il·luminar.
Exactament, el director d'aquest projecte, que es diu Els Llums de Nadal de Sant Pau, en Xavier Sánchez, ha explicat a Radio Estel que hi haurà aproximadament 2 milions de LEDs de baix consum, això sí, en un recorregut de 5 quilòmetres que de mitjana, segons ens ha comentat, es tarda una hora a fer-lo. Xavier Sánchez ha avançat que després de l'èxit de l'any passat, aquest any el recorregut està ple de novetats. Això sí, el director ha remarcat que no es volen allunyar del concepte de Nadal.
Sí que ens hem endinsat a l'univers de la llum. És a dir, un recorregut per galàxies, planetes i estrelles, per endinsar l'espectador en un món màgic del cosmos, que és sempre de petita totalment atraient.
D'altra banda, Xavier Sánchez ha detallat que la venda d'entrades d'aquest any va a bon ritme, però que és molt important respectar l'aforament perquè es necessita una distància entre visitant i visitant, doncs, per tal de gaudir del recorregut. Per cert, que tots aquells que vagin al recinte modernista Sant Pau podran acompanyar aquesta experiència nadalenca amb menjar i begudes al Christmas Market, que s'inspiren als mercats de Nadal europeus i que a dia d'avui ja s'ha convertit en tot un referent del Nadal.
I ara que ja estem posats en aquesta temàtica, que ens encanta, per cert, avui podem anunciar també que aquest Nadal el parc d'atraccions del Tibidabo tindrà una pista de gel.
I s'instal·larà a la plaça dels Somnis i estarà oberta des d'aquest dissabte i fins al 5 de gener. Això sí, sempre que el recinte estigui obert. Segons han informat els responsables de l'equipament, la pista té una superfície de 200 metres quadrats. He intentat calcular a veure si podíem comparar-ho amb alguna cosa.
Ui, és molt gros. Això s'ha donat molt malament i no...
Sí, sí. Hi caben unes 40 persones, això sí que és una pista força grossa. I atenció, perquè el millor de tot és que la pista de gel estarà feta d'un material sintètic i sostenible, i els responsables asseguren que no notarem la diferència perquè permet obtenir sensacions molt similars a les de patinar sobre el gel real. En concret, està fabricada amb panells de polietilè,
Polietilè.
Un producte que és un nou i, de fet, està revolucionant tot el consum energètic existent. Per cert que l'accés a la pista estarà inclòs al preu de l'entrada al parc, però també hi haurà la possibilitat de fer-ne ús per separat abonant 5 euros. És la segona vegada que el parc té una pista de gel per Nadal, el primer cop va ser el 2003, i també hem d'anunciar per aquells més petits que durant aquestes dates també torna l'espectacle de les mascotes del Tibidabo, les marionetes Tibi Mario Netarium, que déu-n'hi-do amb el nom que tenen, així que benvingut Nadal.
Benvingut Nadal, ens seguirem parlant, com sempre, de Nadal. Ara deixem una mica de banda les festes i us expliquem que si ahir anunciàvem les primeres confirmacions del cartell del Festival Cruïlla de Barcelona, aquest dimarts podem anunciar les primeres confirmacions del concert dels 50 anys de la companyia Elèctrica d'Arma. Albert Pla, els Catarres, Maria del Mar Bonet i Quimi Portet formen part del concert que se celebrarà el proper 22 d'abril, queda encara dies, al Palau Sant Jordi de Barcelona.
La companyia ja va actuar al mateix Palau Sant Jordi, però en aquella ocasió va fer per commemorar els 20 anys de trajectòria. Els responsables d'aquest esdeveniment han presentat aquest dimarts els primers artistes confirmats, una confirmació que, a banda dels que ja has comentat, Diana, també inclou les Balkan Paradise Orchestra, Celtas Cortos, Jaume Humet i The Tietz, que, com ja sabeu, és el grup que els agrada als majors de 14 anys.
A mi també.
L'Elèctrica d'Arma anuncia que anirà incorporant artistes al programa fins a aconseguir un cartell representatiu de les 5 dècades que aviat es diuen que compleix. El concert s'emmarca en el que el grup anomena l'any d'Arma, que inclou la publicació de 2 llibres, un disc amb cançons inèdites i també un documental sobre la banda. Recordem que el juny passat la companyia Elèctrica d'Arma va rebre la Creu de Sant Jordi per haver esdevingut una de les bandes més representatives de tota la història de la música en català, després, com comentàvem, d'aquests 50 anys de vida.
I malauradament, la música d'aquest dimarts passa per la veu del cantautor cubà Pablo Milanés, que ha mort als 79 anys després d'haver lluitat contra una malaltia autoimmuna.
La malaltia el va obligar a traslladar-se de la seva residència, que era Cuba, fins a Madrid a finals del 2017. Després de ser hospitalitzat la setmana passada per complicacions mèdiques, Milanés també va haver de cancel·lar concerts previstos per les pròximes setmanes, entre els quals estava programat una a Pamplona i també a Ciutat de Mèxic o Santo Domingo. L'artista nascut a la ciutat de Bamayo, va guanyar 2 Grammys Llatins l'any 2016 i l'estatueta a l'excel·lència musical el 2015. Alguns dels seus grans èxits són cançons d'amor com Amame Como Soy, que canta al costat de la també recent difunta cantant brasilera Gal Costa. Bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero. L'artista Pablo Milanés també hem de destacar sí o sí la cançó El breve espacio en que no está. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. I, evidentment, també hem de parlar, sí o sí, de Yolanda, que és el seu tema més famós, que explica una història d'amor real que sintetitza tots els idealismes d'una època. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Ella, Yolanda, era la neta rossa d'emigrants francesos, sofisticada, professional del cinema, segura de si mateixa i amb qui Pablo Milanés va mantenir una relació durant 6 anys. Els experts en la figura de Milanés apunten que va caure en el moment apropiat i és que l'arribada de Fidel Castro a l'Havana el va agafar en plena adolescència i Cuba, en els següents anys, va construir una mena de, podríem dir, de façana cultural que havia d'arrelar-se en la cultura popular a la vegada que havia de ser seductora davant del món. I aquí va ser quan va irrompre la veu de Pablo Milanés. De fet, el mateix cantautor cubà va ser protagonista del moviment que es coneix com la Nova Trova, que era agafar la música cubana i donar-li un cert aire així contemporani que es pot trobar a les cançons d'autor i de jazz, que deixen anar també un cert aire d'optimisme socialista que era molt propi d'aquell moment. Per cert, que el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha expressat les seves condolences per la mort a través d'un missatge al seu perfil de Twitter.
I deixem ara la música enrere i anem cap a Vic, perquè el Mercat Medieval tornarà al casc antic i comptarà amb 300 380 parades.
Des del 8 fins a l'11 de desembre, milers de persones s'aplegaran pels carrers d'aquest municipi. Aquest dimarts, el regidor de Fires i Mercats de Vic, en Titi Roca, ha destacat que enguany es recuperarà l'essència del mercat. Pel que fa al nombre de paradistes, que és un dels termòmetres de l'activitat comercial durant aquells dies, es tornarà a situar en xifres prepandèmia amb un total de 380. Titi Roca també ha detallat que en total també hi haurà una trentena d'activitats, com un taller de cal·ligrafia medieval, que s'oferiran de l'1 al 4 de desembre, en aquest cas.
I com sempre acabem amb una notícia curiosa, i és que ja fa unes setmanes que estan apareixent cartells turístics en castellà al centre de Barcelona, ningú sap qui els posa, i de moment l'Ajuntament ja n'ha retirat 11.
Sí, i des de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que no saben qui els col·loca, però que els retiren i els tornen a col·locar. Podem trobar exemples des d'Arco de Triunfo a Mercado de Santa Catalina o Rambles de Catalunya, així ha escrit en plural. A banda, alguns d'aquests assenyalen el camí per arribar al Museu Picasso i a sobre ho acompanyen amb un dibuix de Miró. Tant els responsables del districte de Ciutat Vella, que és on estan apareixent, com els de l'àrea d'urbanisme, de la qual depèn Paisatge Urbà, que de fet és qui fixa aquestes normes a com haurien de ser els elements, doncs van de bòlit intentant esbrinar aquest misteri dels cartells. Fins ara, Ciutat Vella ja havia viscut misteris d'aquest tipus, però en el sentit invers, és a dir, que apareixien, o sigui, els elements desapareixien i llavors ningú sabia on havien anat a parar.
Bueno, això és una mica un robatori, eh?
El que vindria a ser un robatori, que, per exemple, és el cas del drac de ferro forjat, no sé si el recordareu, que algú es va emportar de la baixada de Santa Eulàlia, això és el barri gòtic, al setembre de l'any passat, i de fet encara l'Ajuntament, a dia d'avui, doncs no ha aconseguit esbrinar on és. I aquesta tampoc era la primera vegada que algú s'enduia, és a dir, que robava patrimoni del centre de la ciutat. Va passar amb l'escultura que culminava la font de la plaça de Sant Felip Neri, va desaparèixer poc després de ser inaugurada el 1962 i tampoc a dia d'avui ningú sap on ha anat a parar. Així que, tal com recull el diari Ara, el misteri ara és a l'inversa, saber d'on surten els cartells no oficials per indicar atractius turístics al centre de la ciutat.
Quan ho sàpigues, ens ho expliques.
Ens seguirem informant, Diana.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà. Close your eyes and I'll kiss you.
Un dia com avui de 1963, els Beatles publiquen el seu segon disc. A més de 6 versions d'altres artistes, el disc contenia temes tan coneguts com aquest All My Loving que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí, a la tècnica hem tingut el Jordi Carretero i a la producció el Galdric Pelegrí. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while...
Radio Estel.
El govern al costat de les famílies més vulnerables, per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil i del butà, hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.